Memòries de la ràdio.
Segona part del Memòries de la ràdio, una part que cada dimarts ja sabeu que la dediquem a desterrar alguns dels valors més preuats del nostre arxiu fonogràfic. Uns documents únics que singularitzen aquesta emissora i que són significatius d'una època, d'una cultura i d'una manera de treballar la ràdio que, malauradament, ja és història. Estem parlant de les obres de radioteatre que congregaven a famílies senceres els diumenges al vespre al voltant del transistor. Era una manera d'acostar-se a una cultura de primer nivell d'autors consagrats i amb una interpretació magistral sota la batuta, com és el cas d'avui, de Juan Manuel Soriano. L'obra que escoltarem avui data de l'any 1963, és Tardania, de Josep Pous i Pagès, una crítica burlesca a la societat benestant de l'època, i abans de fer-vos en 5 cèntims, potser millor que contextualitzem l'obra en el temps en què va ser escoltada. Si a dins de la ràdio aquell 1963 s'emetia aquesta obra de Pous i Pagès, què passava fora? Quina situació econòmica, política, social i cultural es vivia? Ens posa en situació la Laura González.
Corria l'any 1963 quan sonava aquesta cançó, She Loves You, dels Beatles. Era la banda sonora d'un món que aquell any quedaria copsat, entre d'altres aconteixements, per l'assassinat del president americà John Fitzgerald Kennedy. L'any 1963 es trobava immers en la Guerra Freda i la carrera espacial. En aquest context, aquell any es connectava al telèfon vermell, que en realitat era negre, l'aparell que unia directament el despatx del president Kennedy a Washington amb el del líder comunista Nikita Khrushchev a Moscou. D'altra banda, la Unió Soviètica anava a l'espai amb la primera dona cosmonauta i es llançava el primer satèl·lit geoestacionari experimental. Els Estats Units, la Unió Soviètica i el Regne Unit van signar per fi un tractat de prohibició parcial dels assajos nuclears. I mentrestant Franco organitzava al Sàhara espanyol les primeres eleccions provincials i municipals. I un home anomenat Martin Luther King encapçalava la manifestació pels drets civils amb aquella frase que quedaria per la història.
I have a dream that one day this nation will rise up, live out the true meaning of its.
I tres mesos després d'aquella declaració per la llibertat i igualtat dels homes que va comptar amb el recolzament del president dels Estats Units, el 22 de novembre d'aquell any sorprenia a tothom una imatge que donava la volta al món sencer, l'assassinat d'en Kennedy a Dallas, durant una comitiva oficial pels carrers de la ciutat i davant la mirada de milers de persones. Encara avui l'assassinat està subjecte a moltes especulacions i teories sobre una possible conspiració.
Tant de temps que dintre meu tanta nit.
A l'Espanya de 1963 les portes a la modernitat i al progrés es començaven a obrir. Era l'època de la migració massiva del camp a la ciutat i d'Espanya a Europa. La migració va portar la reducció de l'atur, l'increment de la població i va posar de manifest que els serveis públics a Espanya eren insuficients, de manera que es va començar a millorar en infraestructures, en el terreny educatiu i sanitari, cosa que donaria lloc als finals de la dècada a més escoles i més prestacions en salut.
Jo no sé si a una terra llunyana se'n va anar.
L'obertura incipient va fer mirar el país cap al turisme. Es va fer servir per primera vegada l'eslògan Spain is different per atraure europeus, mentre a la televisió i al cinema apareixien noves formes de censura. El sistema dels dos rombos s'instaurava per informar del contingut de les pel·lícules. En música, la nota destacada arribava des del Festival de Benidorm, en el que guanyaven Salomé i Raimon amb un tema cantat en català, Se'n va anar.
Se'n va anar i una mirada m'ha quedat per recordar
Era l'any que naixia la infanta Elena, que es formava al sindicat Comissions Obreres al nostre país, el mateix any que Bao Montes guanyava el Tour de França i que el boxejador nacionalitzat espanyol Ben Ali es proclamava campió d'Europa de pes gall. També el 1963 va ser l'any que l'anunci de Danone triomfava a la televisió, mentre la publicitat, en general televisiva, es dedicava a insistir en el rol de la dona com a mestressa de casa i mostrava com els electrodomèstics ajudaven a les feines. Tot això, mentre a altres parts del món ja existia la píndola anticonceptiva. Aquell any 1963 els nens llegien còmics com els de la Patrulla X o els Vengadors. Els Rolling Stones estaven gravant el seu primer disc. A Alemanya es creava el sistema PAL que adoptarien els nostres televisors i morien aquell any Carmen Amaya, Jean Cocteau i Edith Piaf. I wanna be your man. El futur president de la Generalitat, Jordi Pujol, estava a la presó durant el 1963. Feia un any i mig s'havia construït el mur de Berlín. A Espanya hi havia començat el desarrollisme, així li deien. La dècada dels utilitaris, de moment amb el Seat 600 i el Renault 4 Llaunes, dominava el país i la dona havia començat la seva incorporació al món laboral. El salari mínim se situava en 60 pessetes. Un grup desconegut de teatre anomenat Els Joglars començava a treballar de manera mig clandestina per mostrar la seva disconformitat irreverent amb el sistema establert. Mentrestant, es consolidava una generació d'escriptors, entre els que hi havia Maria Aurèlia Capmany, Joan Perucho o Manuel de Pedrolo, i que ajudaven al ressorgiment de la novel·la en català, que es movia entre la clandestinitat i la represa pública, però que ja començava a treure el cap. S'havia format un parell d'any abans l'entitat Òmnium Cultural. Dalí i Miró eren els màxims exponents de la contribució catalana a les avantguardes europees i Josep Maria Castellet i Joaquim Moles publicaven l'antologia Poesia Catalana del segle XX. Mentre tot això passava, la televisió, que ja s'havia normalitzat a les cases catalanes, ens portava Bonanza, El Llanero Solitario, Doctor Who, Tercero Izquierda o Escuela de Maridos, entre d'altres programes. Al cinema s'estrenaven El Mag Merlí de Walt Disney i Charada, amb Cary Grant i Audrey Hepburn. I mentrestant, Raymond s'estava convertint en el màxim exponent de la cançó protesta, ja que enregistrava, mentre tot això passava al món, l'any 1963, el seu disc mític, El Vent.
El vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu. El vent del món.
Un cop repassat el context exterior a la ràdio d'aquell 1963, ens disposem a endinsar-nos en aquesta obra de Pous i Pagès, Tardania, que hem recuperat del nostre Teatro Invisible. Fent justícia al seu autor, hem de dir abans que Pous i Pagès va néixer a Figueres el 1873 i que va morir a Barcelona el 1952. Va ser escriptor, periodista, polític, fill d'un metge republicà que es va interessar de seguida pel periodisme polític. Va col·laborar en El Poble Català fins a la seva desaparició el 1918, a la vegada que es dedicava a la literatura amb el pseudònim de Josep Piula. El 1914 es va fer empresari teatral associat amb Evarist, Fàbregues i Pàmies i així va poder estrenar bona part de les seves obres teatrals. El 1919 es va convertir en col·laborador i conseller de l'empresari teatral Josep Canals. A partir de llavors escrivia exclusivament comèdies ciutadanes amb personatges burgesos, amb títols com Flacs naixem, flacs morim, Pagar el ram i no fer Pasqua, de 1929, o la que escoltareu, Tardania, de 1921. En certa manera, supedita les seves obres als interessos econòmics de l'època i s'adapta al que el públic burgès li demanava, és a dir, comèdies de saló de temes trivials. Tot i així, hi apareixen, ja veureu, sense fissures, la crítica a la cobdícia, a l'afany de poder i a la vida bohèmia. De Josep Pous i Pagès sempre ens quedaran les seves obres i d'ell, l'equip del Teatre Invisible d'aquesta casa, dirigit magistralment per Juan Manuel Soriano, va interpretar Tardania. Aquesta era l'obra de radioteatre que sonava per Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya i en català la nit del 17 de febrer de 1963. Això sí, la capçalera aquella època havia de ser en castellà. Començava així.
El Teatro Invisible de Radio Nacional de España presenta...
Tardanía, comedia en tres actos original de J. Pous y Pagès en adaptación radiofónica de Federico Ulsamer y Aurora Díaz Plaja.
Tardanía será interpretada por el cuadro escénico de nuestra emisora bajo el siguiente reparto por orden de aparición ante el micrófono. Doña Clotilde.
María Matilde Almendros.
Núria.
María Camp.
Cambrera.
Juana Espín.
Pompeu Elías.
Félix Benito Guitar.
Marcel.
Antonio Crespo.
Doctor Ferraté.
José María Angelar.
Laura.
Gloria Roig.
Efectos especiales Manuel Lasaosa.
Registro de sonido Manuel Casado.
Montaje musical Germán Artés.
Dirección Juan Manuel Soriano.
Ai, perdona, Núria. Perdona que t'hagi fet esperar tant. Hi havia un masover que no acabava mai d'anar-se'n.
No ha estat temps perdut. No s'excusi. Mentrestant, m'he passat unes planes d'aquest tractat de biologia.
Ah, tu el devies agafar pensant que era una novel·la.
I fins li diré en secret que m'hauria estat molt més agradable la lectura. Sempre, naturalment, que la confessió no m'hagi de fer perdre la seva estima.
Al contrari. Comparteixo del tot la teva preferència.
Així és la Laura que ingereix aquestes drogues.
Ai, un caprici de convalescent. D'així que començar de llevar-se no fa més que llegir llibres d'aquesta mena. El metge mateix els hi porta.
No se'n fii. El doctor Ferraté és un savi. Ai. I els savis no en saben res del que ha de llegir una senyoreta. Ai, pobres de nosaltres que els volguéssim escoltar. Tot l'encís de la nostra joventut quedaria ofegat en la prosa de la seva saviesa.
No, si és ella qui els demana. I els devora igual que si fossin versos d'amor o meravelloses aventures.
I ha sortit la Laura, oi?
Ai, sí. Ha sortit amb l'auto després de dinar, com cada tarda. I estic intranquil·la. No m'agrada que vagi sola. Li sembla que és forta com abans i pot fer qualsevol imprudència. Jo no l'he pogut acompanyar per culpa del masover. I ella, tossuda, que no volia cap cambrera.
No es dogui neguit inútilment. Què vol que li passi?
He patit tant, Núria. He patit tant tot aquest temps. Si tingués una recaiguda no ho podria suportar. Tot un mes al capçal del seu llit, veient que se'n moria. Sort del doctor Ferraté que feu un miracle.
Em desdic d'allò que he dit dels savis. Ben mirat, són unes bellíssimes persones. Sobretot quan resulten distingits com el doctor Ferraté i tenen la seva esplèndida figura. No ho sembla un savi, oi?
No.
Sembla un senyor que no sàpiga res, com la majoria dels senyors de Barcelona.
I tan bo, i tan simpàtic. No li podré pagar mai l'interès que es prengué per la meva filla. Encara avui, després de tant temps d'estar fora de perill, no passa dia que no vingui a veure com es troba. I això que ja quasi no exerceix, no es cuida sinó de la càtedra i del laboratori.
Em permet que digui una impertinència?
Totes les que vulguis.
No puc fer-hi més. Així que una cosa em sembla que no l'he de dir mentre una furiosa necessitat de dir-la. Crec que em faria mal si me la callava.
No pateixis, doncs. No pateixis.
Ho faré en forma interrogativa, que mai no resulta tan descarat. Vol dir que les visites del doctor A...